Gràcies, Polls. 12 en punt del migdia. Ah, bueno, ho explicàvem abans, ara a aquesta hora estem molt pendents que comparegui Pedro Sánchez després de l'últim Consell de Ministres. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
El que farem és connectar, com que encara ens han dit que serà puntual, però de moment Pedro Sánchez encara no ha sortit, però estem pendents aquí al Món RAC1. Si et sembla, podem connectar un moment amb Madrid, que hi tenim el Roger Percibe, a veure què ens explica. Com dèiem, pendents aquesta hora de l'últim Consell de Ministres de l'any, en què s'hi ha de decidir quines mesures anticrisi es mantenen i quines s'eliminen de cara a aquest proper any. Tot apunta que pujarà l'IVA de la llum i del gas, però que es podria mantenir la bonificació del transport públic per tota la població. Com dèiem, anem cap a Madrid, seguint aquesta compareixença, i tindrem el Roger Percibe. Bon dia, Roger.
Sí, bon dia. I es confirma que l'impost a la banca i a les energètiques es mantindrà durant tot l'any 2024, tal i com volia la vicepresidenta segona Yolanda Díaz. Mantenir o retocar aquest impost, recordem que ha provocat topades entre Díaz i les ministres del Partit Socialista, que eren més partidàries d'anar rebaixant aquests impostos extraordinaris i que durant l'any 2023 han suposat uns ingressos de 3.000 milions d'euros per les caixes de l'Estat. Pel que fa a l'energia, pels consumidors, es recuperen de forma progressiva els impostos a l'energia. L'IVA de l'electricitat passa del 5% actual al 10%, però la rebaixa es mantindrà durant tot l'any. L'IVA del gas, ara el 5%, pujarà, però es quedarà per sota del 21%. Pel que fa als aliments, es manté l'IVA dels aliments bàsics, pels aliments de primera necessitat, es quedarà en el 0%, i l'IVA de l'oli i la pasta es mantindrà en el 10% actual. Pel que fa al transport, les ajudes del govern al transport públic es mantindran com fins ara, un any més, fins a la fi de l'any 2024, serà gratuït per menors, joves i persones aturades. Renfe Mitjana Distància i Rodalies també serà gratuït. El govern mantindrà la bonificació del 30% del transport públic. La resta d'administracions implicades en la gestió del transport posaran la diferència, és a dir, el 20%, perquè aquest descompte arribi fins al 50%. Pel que fa a l'habitatge, no es podrà desnonar famílies que acreditin condicions econòmiques vulnerables fins l'any 2025 i tampoc se'ls podrà tallar el subministrament elèctric. Pendent de Pedro Sánchez encara.
Clar, Roger, ara ets a la sala de premsa, a la sala de premsa de la Moncloa, on ha de compareixer el president.
Pendents de que surti...
Hi ha moviment, però no? Comença a haver-hi moviment...
De moment encara no.
Val, jo he de dir, i això jo crec que ens pot donar una idea, a mi la Marga Ortuño m'ha passat un enllaç de YouTube on es pot seguir en directe la roda de premsa. Val? Llavors, és un vídeo d'aquests de YouTube que es pot programar l'hora d'inici. A les 11:58, l'hora d'inici d'aquest vídeo era les 12 en punt. Ara ja marca un quart d'una. Per tant, se'ns havia dit, Roger, si no ho corregeix-me, que tenia pinta que Pedro Sánchez sortiria puntual. Ara, de moment, pot ser que com a mínim ens ho han mogut un quart d'hora cap allà.
Clar, hem de tenir en compte que és un darrer Consell de Ministres de l'any on s'aprova aquest gran decret llei, aquest decret òmnibus que conté moltes mesures, algunes polèmiques, com dèiem, com l'impost a la banca, l'impost a les energètiques, a la subvenció del transport, que ha creat ja des de fa setmanes, perquè els enfrontaments entre Maria Jesús Montero, Nadia Calviño i Yolanda Díaz són públics, han sigut evidents, més que evidents a l'hora de discutir la necessitat de mantenir aquests impostos o d'anar-los retocant. Des del Partit Socialista, les ministres del RAM socialista són més partidàries, i així ho han dit, d'anar rebaixant aquests impostos extraordinaris tant a la banca com a les energètiques, perquè diuen que els tipus d'interès han anat baixant, que el preu de l'energia també ha anat baixant des de l'inici de la guerra a Ucraïna, i que ara, més que mantenir tal com estan aquests impostos, caldria anar-los retocant, caldria anar rebaixant aquests impostos, tenint en compte que aquestes empreses també han compromès inversions importants per anar adaptant la seva... per anar adaptant-se als nous temps, diguéssim, que també hem de fer inversions importants, diguéssim.
Roger, qualsevol cosa, demana'ns pas des de Madrid, aprofitant que tinc aquí a la Maria Arbós, doncs repassem la resta de temes de l'actualitat, perquè ara, en condicions normals, estaríem acabant el butlletí de les 12. Endavant, Maria.
Doncs precisament sobre aquestes mesures, Comissions Obreres es queixa que no els han tingut en compte a l'hora de debatre-les. El secretari general del sindicat, Unai Sordo, critica l'opacitat, diu, de l'executiu, i el fet que no hi ha hagut diàleg entre les parts. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
No tenemos ni idea de las medidas que el gobierno está trabajando porque no se ha dignado en ponerse en contacto con las organizaciones sindicales y no ha habido un espacio de diálogo o de negociación sobre las medidas. Yo creo que el gobierno de un tiempo a esta parte está pecando de una opacidad enorme.
També ha dit que s'haurien d'avaluar les polítiques que va fent el govern per saber si realment han estat efectives o no. I els experts sanitaris avisen que els casos d'infeccions respiratòries continuaran creixent els propers dies. Creuen que la pressió als hospitals pot arribar al seu pic la segona setmana de gener, just després de les festes de Nadal. N'ha parlat el Monarracú, el cap de secció dels serveis de malalties respiratòries de l'Hospital del Mar, Robert Guerri. Tot i això, assegura que és una tendència habitual en aquesta època de l'any i que ja era així abans de la pandèmia del coronavirus.
Sí que és probable que, d'alguna manera, estem en una fase com de plató i després de Nadal, amb tots els contactes i de més, doncs, diguem, a partir de la segona quinzena de Nadal o potser al voltant de la primera, no? En aquest moment, al voltant del 15 del gener, perdó, veurem com es torna a repuntar les infeccions respiratòries, no? I això, de fet, això és una mica el que vivim cada any.
Guerri també ha explicat que en les últimes 3 setmanes s'han multiplicat per 5 les infeccions respiratòries. La majoria de casos són en persones vulnerables.
Pel que fa als esports, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia, Sergi. Doncs mira, t'explico que Vitor Roque ja volta per Barcelona. El davanter brasiler és el primer reforç del mercat d'hivern pel Barça. Aquest matí ha aterrat enmig d'una gran expectació a l'aeroport del Prat i la previsió és que avui passi la revisió mèdica. No serà fins divendres a la tarda quan faci el primer entrenament amb els seus nous companys i sota les ordres de Xavi Hernández. El tècnic, de fet, ja el podria utilitzar pel partit de dijous de la setmana vinent contra el Las Palmas, el primer partit del Barça del 2024. Un matí en què també ha debutat, però en el seu cas dirigint un primer entrenament, Roberto Íñiguez, el nou entrenador de l'Uni Girona. El vitorià serà presentat aquesta tarda a Fontejau i debutarà divendres a la banqueta en el derbi català contra el Cadí la Seu de la Lliga Femenina. També en bàsquet aquest vespre juga el Barça, partit de Lliga ACB a la pista del segon classificat, l'Unicaja de Màlaga. Els blaugrana poden ser caps de sèrie a la Copa si guanyen i el Gran Canària i el Múrcia perden els seus respectius partits.
I pel que fa al temps, la boira manté l'ambient molt fred al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però la resta continua fent sol i farà que l'ambient d'aquesta tarda sigui més agradable, sobretot en zones de muntanya i a la costa i prelitoral de Girona i també de Barcelona.
A veure, són les 12:07. Roger Perciba. Continuem esperant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Sí, perquè segons ara ens diuen, aquesta compareixença no tindrà lloc abans d'un quart d'una.
No tindrà lloc abans d'un quart d'una, per tant... Bueno, que vés a saber quan anirem. Roger, si et sembla, aprofitant que ara tenim aquests minuts, et sembla si que el butlletí hem hagut d'anar allò més de cara a barraca, del que sabem fins ara... Què tenim confirmat? Què balla encara? Et sembla si fem un repàs punt per punt, tu que ho tens més clar, d'aquestes mesures anticrisi, la compareixença de Pedro Sánchez, recordem, aquest és l'últim Consell de Ministres, un Consell de Ministres que estava previst que acabés una mica abans de les 12 del migdia, amb la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixent a les 12 en punt. Ara s'ha mogut una miqueta l'estona perquè el Consell de Ministres s'està allargant, un Consell de Ministres que ara explicava el Roger també, que venia marcat per certes disputes i disparitats d'opinió entre els socis de govern, entre PSOE i Sumar. Hi havia algunes de les coses que s'havien de pactar que no estaven sent fàcils, que les negociacions estaven sent complicades, per tant això segurament també haurà fet que el Consell de Ministres aquest últim de l'any s'allargui una miqueta més, però sí que aquesta hora del matí, 12 i 9, Roger, hi ha algunes coses que sí que sabem del cert, d'aquestes mesures anticrisis que crec que és molt important detallar-les i explicar-les bé punt per punt perquè això afecta la butxaca de la gent directament, que nosaltres durant la tertúlia amb el Ferran Casas, el Xavier Melero, el Ramon Rovira, la Susana Quadra i el Tien Riba en parlàvem precisament d'això, de que clar, un augment de l'IVA de la factura de l'electricitat, un augment de l'IVA de la factura del gas, de seguida això repercuteix en el que nosaltres com a consumidors haurem de pagar més a més. Per tant, Roger, tu que ho tens més clar i més detalladet, anem punt per punt de les coses que sabem que o bé es mantenen o bé canvien a partir d'aquest any nou que estrenarem d'aquí 4 dies.
Sí, doncs segons s'ha filtrat, perquè evidentment no hi ha una notificació oficial, però segons s'ha filtrat els últims minuts, es mantindrien aquests impostos extraordinaris a la banca i a les companyies energètiques. Aquest ha estat, com dèiem ara fa una estoneta, un dels punts de més fricció en el si del Consell de Ministres. Ja hem explicat que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, era partidària de mantenir durant tot 2024 aquests impostos, tal com estan, uns impostos que es van aprovar el 2022, és a dir, l'any passat, per gravar els beneficis que el govern deia que eren caiguts del cel, quan arran de la guerra ucraïna el preu de l'energia es va disparar i les empreses energètiques tenien uns beneficis extraordinaris. També, degut als tipus d'interès, doncs els beneficis de la banca també es van disparar i es van crear aquests impostos que només durant aquest any que ara està a punt d'acabar, de 2023, han suposat per l'Estat un ingrés de 2.900 milions d'euros, gairebé 3.000 milions d'euros. És a dir, que són impostos d'una certa consideració i segons sembla aquests dos impostos es mantindrien. Uh-huh. Hi havia la incertesa de si seria així o no. Pel que fa a la butxaca dels ciutadans, com deies tu, també en relació a l'energia, l'IVA de l'electricitat passa del 5% actual al 10%, és a dir, que hi hauria aquest augment del 5% en l'IVA de l'electricitat. Tot i així, no es tornaria, evidentment, als percentatges que hi havia previs a la guerra d'Ucraïna, per entendre'ns. L'IVA del gas, ara el 5%, també pujarà, no tenim exactament la quantia exacta, però també, evidentment, quedaria per sota del 21%. Es tractaria d'anar recuperant d'una manera progressiva l'IVA original, abans d'aquestes bonificacions, però no de cop. Pels aliments, les coses queden tal com estan. Els aliments de primera necessitat mantindran l'IVA zero. És a dir, estem parlant del pa, de la farina, estem parlant dels ous. En canvi, l'IVA de l'oli i la pasta, que és del 10%, també queda com està. El tema del transport, també molt important. El president Sánchez ja va dir fa uns dies que el transport seria gratuït per la gent jove, pels menors i per la gent aturada. Això ja ho sabem segur perquè ja ho va dir Sánchez fa uns dies. Renfe, mitjana distància i Rodalies també seran gratuïts. I haurem d'estar també molt pendents d'aquesta compareixença perquè també hi havia certes friccions en el si del Consell de Ministres sobre què passa amb la bonificació del transport públic. És a dir, l'Estat bonifica el transport públic un 30% i després hi ha les administracions autonòmiques que també gestionen el transport públic que aporten aquest 20% extra per arribar a un descompte del 50%. Uh-huh. El que també està... Digue'm.
No, digues, Roger, perdona.
El que també està hores d'ara, és incert què passarà, és amb les ajudes als transportistes i als agricultors.
D'acord.
Sí, això és un tema important que haurem de veure què decideixen al final. I pel que fa a l'habitatge, no hi ha novetats. La novetat és que es prorroguen aquestes mesures d'aquest escut social. No es podran desnonar famílies que acreditin que tenen condicions econòmiques vulnerables durant tot l'any 2024. I tampoc se'ls podrà tallar el subministrament elèctric. Uh-huh. Tot plegat, per exemple, aquestes mesures, el govern el que intenta és anar reduint progressivament la despesa, perquè totes aquestes mesures anticrisi tenen un cost per l'Estat. Es tractaria d'anar reduint progressivament aquest cost per adaptar-se als compromisos amb Europa, també de reducció del dèficit, tenint en compte que durant 2022 i 2023 totes aquestes mesures anticrisi aprovades pel govern han suposat una despesa de 37.000 milions d'euros.
A veure, ara queda un minut, gràcies, Roger, queda un minut per un quart d'una, és en teoria, l'hora que la Moncloa ha dit que ha de comparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Inicialment havia de ser a les 12, ara estem a punt d'arribar a un quart d'una, veurem si és puntual o no amb aquesta nova hora Pedro Sánchez. Jordi Albanell.
Sánchez, que també bon farà un balanç de l'any.
Clar, després de l'últim Consell de Ministres i això.
Exactament.
A veure, Jordi Albanell, bon dia.
Bon dia.
També tinc en línia Daniel Basteiro, bon dia. Tenim el... Daniel Besteiro, bon dia.
Bon dia.
Hola, 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 que no et sentíem. I el Ferran Casas, també, que li hem demanat que es torni a connectar. Ferran Casas, bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
A veure, Jordi Alpanell, clar, d'on ve tot això? Perquè ara estem parlant de mesures anticrisi, de pujades de l'IVA, que venim d'un 5%, que anirem cap aquí, que anirem cap allà, clar... D'on ve tot això?
Sí, perquè a vegades crec que tenim la sensació que això és un sol paquet anticrisi i en realitat és la suma de tota una sèrie de paquets anticrisi. Val. Hi ha un primer paquet que formava part de l'escut social de la pandèmia que s'aprova l'any 2020 i que incluïa, per exemple, bona part de les mesures antidesnonaments que estaven pensades per protegir l'accés a l'habitatge. Derivat també de la pandèmia i de la recuperació econòmica postpandèmia, s'aproven una altra sèrie de mesures relacionades amb la crisi energètica. Estem parlant de l'any 2021, per tant, hi ha dos paquets que intenten pal·liar l'escalada inflacionària diguem-ne en el mercat energètic, un paquet que s'aprova el juny del 2021, com deia, després que la recuperació econòmica provoqui una escalada de preus tant al gas com també sobretot a l'electricitat, i és en aquell moment que el govern espanyol ja baixa l'IVA a la factura elèctrica. I després, l'any 2022, amb la invasió russa d'Ucraïna, que comença al febrer de l'any 22, s'aprova un altre paquet de mesures per pal·liar la nova escalada inflacionària, en aquest cas sobretot el preu del gas, que implica una rebaixa també de l'IVA en les factures del gas. Per tant, hi ha, com dic, tres paquets sobreposats. Un paquet que penja de la pandèmia, aprovat el 2020, un altre paquet que penja de la primera crisi dels preus de l'energia derivada de la pandèmia i de la recuperació postpandèmia de l'any 2021 i un tercer paquet de l'any 2022. Hi haurà algunes de les mesures que poden decaure i d'altres que es mantindran, com ara explicava en Roger. I hi ha algunes mesures aprovades en el seu moment que ja han decaigut. Per exemple, recordareu les protestes dels transportistes que es queixaven de l'augment del preu de la benzina l'any 2021 com a part també d'aquesta crisi inflacionària derivada de la recuperació postpandèmia. Llavors, el govern espanyol va establir un topall en el preu de la benzina. Doncs bé, aquell topall ja va caure en el seu moment. Per tant, algunes d'aquestes mesures ja s'han quedat pel camí, però n'hi ha tot un gruix, que són les que s'han prorrogat al llarg d'aquest 2023, que decauran el 2024 i que és les que ara estan en discussió.
Estem pendents, com dèiem, ara des de RAC1, 12 i 17, d'aquesta compareixença que ha de fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per anunciar quines mesures anticrisi es mantenen i quines s'eliminen de cara al 2024, d'aquests tres paquets diferents que ara ens detallava el Jordi. Daniel Besteiro, ja començo amb tu. És veritat que estem parlant d'una prèvia, perquè encara no ha sortit Pedro Sánchez a anunciar exactament quines mesures cauen, quines no, però sí que n'hi ha algunes de confirmades. D'entrada, demano una primera valoració i després ja en parlarem un cop hagi comparegut el president del govern espanyol.
Sí, pues estamos hablando de una prórroga. Estamos hablando de ampliar la vigencia de las medidas que ya existen. Esto en cuanto a la mayoría, porque hay algunos detalles, ¿no? El contexto es complicado. Sabemos que desde la Unión Europea soplan vientos de ajuste fiscal y presupuestario con el fin de esa flexibilidad de la pandemia y de la guerra de Ucrania que también ha descrito Jordi de Planell, ¿no? Pero también sabemos que las tensiones continúan, que la inflación, aunque está contenida en España respecto a otros países de la Unión Europea, pues sigue siendo muchísimo más alta de lo que estábamos acostumbrados en el ciclo anterior. Es muy fácil y es muy popular anunciar rebajas de impuestos y medidas de alivio, es más difícil decir que se acaban, ¿no? Con lo cual yo creo que algo de esto hay. Después, segundo punto que yo destacaría, la negociación de las medidas, ¿no? Ha sido hasta última hora, de hecho, todavía hay letra pequeña que nos falta por saber con respecto fundamentalmente a asuntos como el impuesto energético, ¿no? Ha habido negociaciones entre Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda María Jesús Montero hasta esta misma mañana, y estamos, como decís, pendientes del detalle que nos diga el presidente del gobierno en tan solo unos minutos, porque ya va con retraso, ¿no? Y yo creo que también hay dos nombres propios aquí que hay que mencionar en un contexto de elecciones inminentes, que son los del PNV y los de EH Bildu, ¿no? Los dos partidos han salido a explicar aquello que han arrancado, aquello que han negociado con el gobierno central. En el caso de EH Bildu, esta misma semana, la prohibición de hacer desahucios de familias vulnerables, el corte de suministros, y hoy mismo el PNV con un asunto también muy delicado, que es la gestión de esos tributos energéticos y bancarios que se concertarán o se incluirán en el convenio y los contratos relevo en la industria. Con lo cual también vemos un acento electoral en estas medidas destinadas también a causar un impacto en la sociedad vasca en este caso.
Roger, continua igual, eh? Vull dir, encara no compareix, de moment, Pedro
continua
Sánchez.
Igual. Va. Hi ha una diferència.
Sí, és que, quina diferència?
Fa una estona havien retrasat l'hora de compareixença.
Ara la mantenen, és veritat.
Ara mantenen un quart d'una, però ja...
És veritat que ara en el YouTube, per seguir-ho per streaming, ja no hi ha aquest compte enrere. Ara diu, esperando a la Moncloa. Doncs pues aquí estem, des de RAC1, esperando a la Moncloa, amb el Roger Percival, el Daniel Basteiro, el Jordi Alpanell, que m'acompanya aquí a l'estudi, el Ferran Casas també. Ara vaig amb tu, Ferran, però si us sembla, traiem-nos del damunt un bloc de publicitat. Si compareix Pedro Sánchez durant la publicitat, doncs ja connectarem, no patiu. Però fem una petita pausa i tornem aquí al món recupendents d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez després de l'últim Consell de Ministres de l'any.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Des d'Audi Center Barcelona Sud et desitgem unes bones festes i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Audi Center Barcelona Sud et desitja bon Nadal.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A Conforama acabem l'any de la millor manera possible. Durant 48 hores podràs renovar el teu sofà o mobles amb un descompte del 24%. Recorda, només el 26 i 27 de desembre. Conforama.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
u.
Temps de collita.
Temps de nous fresques. A Borges seleccionem les millors varietats de nous i les cultivem en els nostres propis camps perquè t'arribin amb tot el sabor. Apostem per una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Ja pots trobar a les botigues les nous Borges Pizarro, fresques i acabades de collir. Borges, l'expert en fruits secs.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio.
Pues mira, aquí seguim, esperando a la Moncloa, a RAC1. Roger Percival, el que sí que podem explicar ara, i això sí que és novetat, és que el Consell de Ministres ha acabat.
El Consell de Ministres ha acabat, doncs aleshores estem pendents ja que...
Per tant, ara és el que trigui a sortir Pedro Sánchez.
Exactament, és a dir, que estaríem parlant de, ja de poca estona.
Jo vaig fent refresh aquí al YouTube i continuem amb aquest Esperando a la Moncloa. A veure, Ferran Casas, hem escoltat just abans de la publicitat la reflexió que ens feia Daniel Besteiro. Insistim, és una prèvia, estem pendents que surti el president del govern espanyol a concretar exactament, però ja hi ha diverses coses que sabem i també un d'aquests elements que posava el Daniel Besteiro sobre la taula, que és la pugna política interna i l'enèsim xoc amb certes qüestions que hi ha hagut en aquest últim Consell de Ministres, precisament sobre alguna d'aquestes mesures anticrisis, Ferran.
Sí, jo crec que ara deuen estar discutint com i què ho expliquen, no? Perquè segurament una de les claus amb tot això és els equilibris entre els socis de govern i també amb els socis parlamentaris. Abans el Daniel parlava dels partits bascos que tenen les eleccions a la vista, però també hem vist en els darrers temps com hi ha hagut una certa reconnexió entre Junts i el PNB i com s'han conjurat, diguem-ne, per incidir en l'agenda social del govern, en què l'agenda doncs, no s'escori tant cap a l'esquerra. No? I al final aquí, quan parlem d'aquesta mena de mesures, d'aquesta mena d'acords, d'aquests escuts socials, clar, hi ha evidentment la dificultat d'encertar en quins ous es posa, quins ous es posen a cada cistella, no? Prioritzar, perquè al final, com que sempre els pressupostos són com una manta curta, que si tapes el cap et destapes els peus, doncs la feina dels governs és prioritzar. En el cas del govern espanyol, amb els dos últims anys ha gastat 37.000 milions d'euros amb aquest escut social i ara doncs, la Unió Europea li exigeix, diguem-ne, un cert desmuntatge d'aquest escut. I això coincideix en un moment en el què la gent no s'ha recuperat d'aquesta situació de crisi econòmica que va començar amb la Covid i que després doncs, vam empalmar amb la guerra d'Ucraïna, després també els efectes que hi ha hagut de la guerra de gas, aquesta crisi d'inflació. Per exemple, ahir el diari El País publicava un índex elaborat a partir dels aliments que van considerar de la cistella bàsica el govern espanyol i deia que per una família la compra s'ha encarit 1.000 euros. No? Per tant, és evident que la situació no ha millorat. I després hi ha un altre element que a mi em sembla important, que és fer el seguiment del compliment i de l'eficàcia de les mesures que s'aproven en cada moment. Ho dic perquè, per exemple, ahir va sortir l'acord amb EH Bildu pel tema de protegir de desnonaments les famílies vulnerables i que no els hi tallin els subministraments. I també precisament ahir un company del diari, el David Cobo, explicava que la llei espanyola té un mecanisme, no?, que arbitra els desnonaments i que està fallant i que s'estan rebutjant el 97% de les sol·licituds. És a dir, només a Catalunya s'han rebut 280 peticions de famílies vulnerables per evitar doncs, desnonaments a mans de grans tenidors i només se n'han acceptat 8, només se n'han tramitat 8 per qüestions bàsicament burocràtiques. Per tant, és important fer un seguiment i encertar de quina forma s'han d'aplicar les mesures, no? Per exemple, doncs si convé amb una reforma de la llei d'enjudiciament civil.
Jordi Albanell, clar, per cert, deixeu-me dir que ara aquí hi ha hagut un canvi, aquí en el YouTube, i que hi havia com una imatge molt, molt de prèvia, no? On apareixia una foto del Pedro Sánchez dient, rueda de premsa, 27 de diciembre i tal, i ara ha canviat, i tenim el lema Espanya gobierna. Per tant, sembla que la compareixença de Pedro Sánchez és ara sí imminent. Però, Jordi, anava a preguntar, clar, totes aquestes, la pròrroga d'algunes de les mesures o fer-les caure o aplicar-ne de noves, etc. Clar, tot això tal qual es dicti des del Consell de Ministres, ja entra en vigor o això ho ha de convalidar el Congrés?
Això ho ha de convalidar el Congrés, és a dir, no diré que és una declaració d'intencions, perquè el decret es publicarà al BOE, però hi ha un màxim de 30 dies perquè el Congrés dels Diputats ratifiqui, modifiqui o tombi aquest decret llei que avui aprovarà i presentarà el govern espanyol. I per això és tan important la negociació, no només dins de la Moncloa, entre els dos socis, entre el PSOE i Sumar, sinó també amb tots els socis parlamentaris que han de garantir la tramitació d'aquest decret anticrisi. I això és molt important perquè t'obliga a posar d'acord no només Bildu i el PNB, sinó també Junts per Catalunya i Esquerra. Vull dir que hi ha partits que defensen posicions molt diferents en l'eix econòmic, que ara hauran d'acordar una posició de mínims que sigui acceptable per tots ells. I alguns d'aquests partits no havien participat fins ara de les diverses pròrrogues d'aquest decret de mesures anticrisi. Per tant, com que entren més actors a l'equació, això també pot dificultar la formació, no, de tots els elements que han de permetre que aquest decret anticrisi tiri endavant. I bona prova també de la pugna no només per aconseguir introduir aquells elements que es consideren clau des de cada partit, sinó també per dominar el relat, és que qui està filtrant a hores d'ara més detalls del que contindrà aquest decret anticrisi no són fonts del PSOE, sinó que són fonts de Sumar. Ha estat Sumar, per exemple, qui ha filtrat que es mantindrien les bonificacions del transport, tant per als abonaments dins d'àrees metropolitanes, com per exemple l'AMB, com també pels trens de rodalies i de mitjana distància. I en canvi, les competències de transports no són de Sumar, sinó que són del PSOE, perquè el ministre és Òscar Puente. Per tant, hi ha aquí també una voluntat de evidenciar davant de l'opinió pública qui és el que ha aconseguit què i demostrar que el pes d'un partit en aquesta negociació ha estat més o menys determinant. Besteiro.
Sí, es importante esto que dice Jordi, porque el decreto tiene que ser convalidado. Yo no tengo muchas dudas de que así será, entre otras cosas porque el PNV y EH Bildu ya han anunciado sus propios acuerdos, con lo cual eso presupone un voto a favor, pero después porque estamos empezando la legislatura. Es decir, yo creo que hay partidos que tendrán sus más y sus menos, me refiero a socios de investidura del gobierno, con estas medidas, ¿no? El problema es que se vota todo junto, para empezar, ¿no? Que es algo que te obliga, ¿no?, a argumentar muy bien si te quieres abstener o si quieres votar en contra. Pero después, para seguir, porque que cayera un decreto anticrisis que tiene asuntos como la gratuidad del transporte público o como rebajas fiscales importantes e incluso impuestos a sectores pues que también anuncian beneficios bastante abultados, podría hacer poco menos que descarrilar el inicio de la legislatura cuando quedan tantas cosas, ¿no?, que partidos como Esquerra Republicana o como Junts per Catalunya quieren negociar y conseguir del gobierno central, ¿no? Con lo cual, yo creo que en cuanto se apruebe este decreto, veremos bastante despejada su aprobación en el Congreso, su convalidación, que así se llame, aunque supongo que habrá partidos que intenten en esas semanas que vienen, que faltan por venir, alguna concesión más. Y después, respecto a Yolanda Díaz, es muy interesante, porque es el primer paquete, ¿no?, que vemos cómo se negocia ya netamente por Sumar, ¿no?, ya sin Unidas Podemos dentro del gobierno. Y eso es muy complicado, porque Sumar tiene que hacerse valer, tiene que tirar por el gobierno hacia la izquierda, imprimir su sello. Por eso están comunicando más, tanto los acuerdos como los desacuerdos, por ejemplo, en cuanto al impuesto energético, del que nos falta la letra pequeña, pero Yolanda Díaz está decidida a hacerlo de otra manera, ¿no?, de solo publicitar sus desacuerdos en los últimos metros de la negociación, cuando sea inevitable, y no empezar la negociación explicando sus diferencias, algo que puede comprometer la propia negociación y que pues crea un ruido insoportable, como vimos en la pasada legislatura. Con lo cual, esto también es importante para el espacio que tenga Sumar y las posibilidades de que el pez grande no se coma al pez pequeño en una coalición donde Yolanda Díaz quiere tener unes formes, por lo menos, más suaves y más templadas.
Ferran Casas, perquè entenc, no sé com ho veus tu, i ara ho comentava el Daniel Basterio dient que ho veu molt improbable, perquè tot just estem a l'inici de la legislatura, però tu veuries factible que partits com Junts o per Catalunya o Esquerra Republicana, que són aquells que consoliden la majoria del govern espanyol en el Congrés dels Diputats puguin ara tombar o posar pals a les rodes a l'aprovació d'aquest decret al Congrés?
Mentre Pedro Sánchez tingui una pastanaga que es diu amnistia i això s'estigui tramitant al Congrés dels Diputats, tindrà pressupostos i li convalidaran tots els reials decrets que faci falta.
Yeah.
Sí que pel camí, evidentment, i abans ho comentava, no? amb aquesta reconnexió entre Junts i el PNB i aquesta voluntat d'incidir en l'eix social, doncs tothom hi voldrà deixar la seva empremta, no? Ho voldran fer els partits d'esquerres, ho vol fer Sumar, que també doncs, té la pressió discursiva de Podem, i també els mateixos de Podem, que ara estan al grup mix i que tenen 5 vots i que són absolutament necessaris, veurem si també intenten, diguéssim, aquí ja començar a marcar distàncies amb Sumar, dient doncs, que ells sí que són l'esquerra ambiciosa i l'esquerra exigent, que no és Sumar, que ells presenten sempre a Yolanda Díaz com molt subsidiària, diguéssim, dels interessos del PSOE. Però jo crec que finalment, encara que passi això i que forme part de la política, perquè en política els vots ni es regalen ni es confisquen, els vots es negocien, però sí que hi haurà acord, perquè és el que més els interessa a tots, és a dir, mentre hi hagi més incentius per al pacte que per al no pacte, doncs anirem veient com Pedro Sánchez va tirant endavant la legislatura, i sobretot doncs, en el cas dels partits catalans, perquè ell té una gran pastanaga, i la gran pastanaga en aquests moments és l'amnistia.
Jordi Aponell.
A tall informatiu, ja no sí. Interpretatiu. Des de Junts, sí que ja fa alguns dies, fins i tot alguna setmana, que estan molestos per com el PSOE està alentint l'aplicació d'alguns dels acords que es preveien en el seu pacte.
Sí.
I per això ja havien deixat anar globus sonda que apuntaven que aquest decret òmnibus, que bàsicament és aquest decret energètic indispensable perquè el govern espanyol pugui prorrogar totes aquestes mesures de les quals estàvem parlant, podria ser una oportunitat perfecta per clavar un petit ensurt al PSOE. Això no vol dir, com ara apuntaven en Dani i en Ferran, que s'hagi de tombar aquest decret, ni molt menys. Però sí que almenys de cara a la galeria, de portes en fora, es deixi clar que aquesta és una possibilitat que està al damunt de la taula per forçar el PSOE, ja no tant a cedir en allò que fa referència al decret en si, sinó perquè es posi les piles en els altres àmbits negociadors que estan en marxa i que per Junts sí que són realment importants. I en aquest sentit, a Junts també hi ha una altra cosa que li va fer força mal la setmana passada, que és la declaració de Pedro Sánchez afirmant en aquest programa al Món RAC1 que la reunió amb Carles Puigdemont no seria fins després de l'aprovació de la llei d'amnistia, perquè la sensació a Junts és que aquesta trobada es podria haver produït abans. Que es produeixi després de l'aprovació de la llei d'amnistia vol dir que també es produirà després que Junts s'hagi de menjar un gripau com l'aprovació dels pressupostos. Per això, que la imatge es produís abans tenia una càrrega simbòlica molt important, i tot això, diguem-ne, que afegeix elements de tensió i de tibentor en un context en què s'han de debatre dues lleis que són crucials per al devenir de la legislatura.
Ferran, ho veus igual?
Sí, sí, ho veig com el Jordi, i ho entenc, i Junts al final el que busca en aquest aterratge al diàleg és que Pedro Sánchez tingui gestos amb ells i que el situï a Carles Puigdemont amb un nivell de representació institucional important, no? I per això doncs el tema de la reunió, l'escenificació que ells estan buscant, perquè efectivament pel camí, com deia, mentre Pedro Sánchez tingui aquesta pastanaga que ara és la de l'amnistia, doncs Junts s'haurà de menjar gripaus. És a dir, Junts segurament no votarà els pressupostos de la Generalitat i ho acabarà fent el PSC, però haurà de votar els pressupostos espanyols, que seran uns pressupostos que, per exemple, tindran un increment important en les partides de defensa fruit dels compromisos de Pedro Sánchez en el marc de l'OTAN, que seguiran contemplant una generosa i opaca aportació a la Casa Reial, o que seguiran sense resoldre el dèficit històric, em sembla que Joan Canadell el va situar en 500.000 milions d'euros, que seguirà sense estar resolt, i malgrat això, Junts haurà de votar aquests pressupostos.
Són les 12:38, pràcticament les 12:39. Per algú que hagi pogut connectar ara mateix RAC1 buscant la competència o buscar els Oscars o fent la prèvia ja cap al Marc Giró i dir què està passant, què s'està fent ara mateix a RAC1. Explicar-los que estem pendents de la roda de premsa que ha de donar, que havia de donar, havia de començar fa 39 minuts a les 12 en punt del migdia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de l'últim Consell de Ministres d'aquest any, i la volíem seguir en directe especialment sobretot perquè el president del govern espanyol havia d'anunciar aquestes mesures, aquest paquet de mesures anticrisis, on podríem anar-hi deduint quines cauen, quines es mantenen de cara al 2024. Les 12:39, continuem pendents. Per seva, l'últim que tenim és aquest canvi YouTube, que hem canviat d'una imatge prèvia a una imatge que semblava més com de ja estem a punt de començar, però aquí seguim, eh?
Sí, aquí seguim. I si em permets, perquè abans no ho hem comentat,
sí,
un parell o tres de cosetes més que també
i tant,
esperem que ens confirmi Pedro Sánchez quan tingui a bé aparèixer, que és parlar del bo social, que es mantindrà i que comporta una reducció en el rebut de la llum i el gas pels consumidors més vulnerables de fins al 60%, i en el cas dels vulnerables severs continuaria la reducció actual del 80%. Pel que fa als acomiadaments, també aquestes mesures d'escut social també afecten els acomiadaments. Les empreses no podran acomiadar argumentant causes de crisi energètica si han demanat ajudes directes o es troben en un procés de regulació de treball. I també es mantindrien les mesures del que es coneix com l'alleujament hipotecari per les famílies que tenen rendes de fins a 37.800 euros anuals. Sí. Es podran beneficiar de diferents mesures com la suspensió de les comissions d'amortització dels crèdits hipotecaris i la facilitat per convertir la hipoteca a tipus mix.
Són les 12:41. Fem una cosa. Fem una altra pausa per la publicitat que tenim pendent. Insistim, si de cop a la meitat dels anuncis compareix Pedro Sánchez, no passa res, que connectem amb Madrid per escoltar-lo. Recordem, estem seguint Quin Directe, estem molt pendents a RAC1 d'aquesta compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'aquest últim Consell de Ministres. Petita pausa i tornem aquí a RAC1.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio.
Molts petons.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica, imaginem-nos.
Sou macos, sou generosos, sou propers, sou divertits, és veritat. Que vosaltres, perquè no us veieu, però sou l'hòstia.
Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Aquesta setmana al Bazar de Lidl, productes increïbles a preus increïbles. Descobreix des d'avui la millor varietat de productes de fitness. Màrfega per ioga amb corretja de transport en dos models per 14,99. Lidl, marca la diferència.
A Barna Wagen Audi ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més. D'acompanyar-te durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. Barna Wagen Audi et desitja bones festes.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi. Perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Soc Carmen Ruscalleda i per Nadal us recomano el meu nou llibre de receptes, La paella poblana. Un llibre amb els plats de la cuina més nostrada i per anar més enllà, amb receptes innovadores i amb inspiració d'arreu del món. Perquè agafis la paella poblana a la cuina i a la teva vida.
Ja a llibreries, La paella poblana, amb Carmen Ruscalleda, editorial Ara Llibres.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
RAC+1 Podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio.
Vull clavar-ho 3/4 d'una. Ara veus? 3/4 d'una clavats del migdia. Ara, oficialment, fa 45 minuts tard el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que des de la Moncloa s'havia convocat a la premsa a les 12 en punt del migdia per una roda de premsa, la que és l'última roda de premsa de l'any després de l'últim Consell de Ministres de l'any, un Consell de Ministres que, més enllà de ser l'últim, que això seria més el punt anecdòtic, és un Consell de Ministres important, perquè avui s'han d'aprovar, o sigui, han d'acordar els dos socis de govern un decret llei amb què, amb les mesures anticrisi, i aquelles mesures anticrisi com la rebaixa de l'IVA de la llum, la rebaixa de l'IVA del gas, la subvenció o la gratuïtat dels bitllets del transport públic, el tema dels desallotjaments de les famílies vulnerables, aquest tipus de qüestions que queden emmarcades sota el paraigua d'aquests decrets anticrisi, doncs el que ha de sortir d'aquest Consell de Ministres, que a aquesta hora del matí sí que sabem que ja ha acabat, per tant, ara és el temps que trigui en compareixer Pedro Sánchez, que és la veu del govern espanyol, la màxima autoritat, òbviament, qui posarà veu a aquest decret. Tot el que surti d'aquí és el que estem volent seguir en directe, però no ens ho estan posant fàcil, no ens ho estan posant fàcil, però bueno, aquí seguim amb el Jordi Albanell aquí a l'estudi, el Roger Perciba pendent d'aquesta roda de premsa, el Daniel Besteiro, que han hagut de deixar, sí, el Daniel Besteiro ja no el tenim, no? Tenia altres coses a fer, només faltaria, ens ha regalat aquests 45 minuts, però qui continua aquí al peu del canó és el Ferran Casas. Ferran, ja que et tinc aquí, deixa'm aprofitar mentre Pedro Sánchez va fer les seves coses, que veig una última hora que heu publicat al Nació. A més, també sí, veig que teniu detalls de la Carme Rocamora, que ha tingut accés al document. Llegeixo que Esquerra Republicana, Bildu, el BNG i Podem han demanat formalment una nova comissió d'investigació al Congrés, com si ja n'hi haguessin prova, poques, doncs una altra, aquesta sobre les irregularitats de la Federació Espanyola de Futbol i Luis Rubiales, oi?
Sí, jo crec que és una informació que complementa molt bé allò que estàvem parlant fins ara. Clar. Sobre la convalidació o no d'aquest decret, perquè el que em sembla més rellevant és l'alineació, fixa-t'hi, no? Esquerra Republicana, Bildu, el BNG i Podem. Per tant, els socis d'esquerres de Pedro Sánchez, que actuen en bloc, en aquest cas doncs, per demanar aquesta nova comissió d'investigació, i també sabem que el PNB i Junts, els socis de centre-dreta o de dreta, que també estan dient que ells també intentaran actuar en bloc. Per tant, aquesta pot ser una dinàmica bastant constant al llarg de tota la legislatura, més enllà de la necessitat que jo crec que pot ser oportú que el Congrés dels Diputats se'n parli i s'investigui sobre el paper de la Federació Espanyola de Futbol amb tota la polèmica del cas Rubiales i de Geni Hermoso i tota l'actuació del govern espanyol. De fet, fa uns dies van cessar el president del Consell Superior d'Esports, a Víctor Francos, dirigent del PSC i que havia estat amb diversos càrrecs, amb Miquel Iceta i amb Salvador Illa, doncs el van cessar de forma bastant sorprenent.
A veure, són les 12.48, ara et dono la paraula a Jordi, que me la demanava aquí des de l'estudi, però deixa'm tornar un moment cap allà. Roger, per Siva.
Sí.
Bé, tot igual, no?
Tot igual, tot igual. Comença a ser preocupant, perquè estem ja gairebé una hora de retard,
Clar, clar, és que és això, insistim, Vull dir, la convocatòria era a les 12. I a més, nosaltres que durant el programa al llarg del matí, el Jordi del Planell, que anàvem parlant, ell des de la redacció m'escrivia per WhatsApp i ens diuen que serà puntual.
No, més que això, ens han arribat a dir, no només serà puntual, sinó que potser compareix més d'hora del previst.
Ah,
sí, sí, sí. Al final es veu que no. Però no és habitual, no? Un retard d'aquestes característiques, per Siva. No estem acostumats a aquesta mena de retards.
Clar, i menys del president del govern, no?
Esclar, el que tampoc és habitual és que després d'un Consell de Ministres comparegui Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, en solitari, per explicar totes aquestes mesures, tot aquest decret llei òmnibus, amb totes aquestes coses tan complexes que ara estem parlant, i per fer un balanç de l'any. És a dir, que també és una compareixença una mica anòmala, una mica extraordinària, no? Com les dates també són.
Però és veritat que va comparèixer fa poc per anunciar els nous ministres, va comparèixer després de les eleccions municipals del maig per anunciar la convocatòria avançada d'eleccions, i amb totes aquestes cites va ser molt puntual, i en canvi avui no tant. Suposo que per això que dèiem també, que això és després d'un Consell de Ministres, un Consell de Ministres que no ha estat fàcil, en què s'han hagut d'ajustar alguns dels elements que es discutien amb els seus socis de Sumar, i com abans també apuntava en Ferran Casas, en una situació d'aquestes característiques no només és important el que es pacta, sinó com s'explica el que
es pacta. Que això explicaria precisament que és, clar, jo crec que fa més o menys, jo crec que ho haurem dit, mira que tu m'has passat, Jordi, cap a les 12:20, tu m'has dit s'ha acabat el Consell de Ministres ja, per tant,
fa mitja hora.
Molts cops és veritat que s'acaba el Consell de Ministres i poc després, com que més tot queda allà al costat, automàticament després comença la roda de premsa. En aquest cas estem parlant de mitja hora que s'està prenent, com a mínim, d'entrada, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per, m'imagino, acabar de trobar les paraules adequades per segons què explico i com ho explico.
És clar, i és una compareixença que fas tu com a cap del govern, però que la fas sense la teva sòcia, sense Yolanda Díaz. Per tant, en el seu discurs ha d'incloure no només tot allò que ell consideri rellevant, sinó també aquells missatges que els seus socis volen comunicar, però que no poden fer perquè la veu, evidentment, se l'emporta Pedro Sánchez. I en relació amb tot allò que dèiem de els possibles ensurts de Junts, d'Esquerra Republicana, a mi m'agradaria recordar que hi ha un precedent. Recordareu un nom que ja ha quedat enterrat en els anals de la història, però que en el seu moment va fer furor, que és el d'Alberto Casero.
Home,
el diputat del PP, que equivocant-se en el vot telemàtic va salvar la reforma laboral ni més ni menys que de Yolanda Díaz, que en aquell moment havia estat nomenada feia pocs mesos vicepresidenta del govern espanyol, compaginant aquest càrrec amb el de ministre de Treball. Aquella votació, si va acabar depenent del vot d'Alberto Casero, és perquè alguns partits que havien apuntalat el govern espanyol fins aquell moment com Esquerra Republicana van sortir, diguem-ne, de l'equació, en part molestos per l'espionatge en Pegasus i per la necessitat també, perquè entenien que havien de clavar un cop d'atenció, no?, al govern espanyol perquè els fes més cas a l'hora de negociar algunes de les seves reivindicacions. Els números en principi havien de sortir, però recordareu també que UPN, que havia dit que votaria a favor de la reforma laboral, al final es va despenjar, i al final l'error d'Alberto Casero és el que salva aquella votació. Per tant, a vegades l'escenificació de cara al públic pensada només això com una exhibició de múscul, però no com un revés real al govern espanyol en aquest cas, pot derivar en accident. Ho dic perquè haurem de veure com es gestionen aquestes setmanes i fins a quin punt uns i altres decideixen tensar la corda per saber quin recorregut tindrà, no només aquest decret òmnibus, sinó també la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat.
Clar,
sí, Jordi, però jo crec que això en aquesta legislatura passarà menys. Ho dic perquè al Congrés dels Diputats hi ha menys partits, no hi ha Ciutadans, no hi ha els Càntabres, no hi ha Teruel Existe, és a dir, no hi ha tots aquests
partits. menys marge per fer equilibris. Sí, sí.
Exacte, que a vegades permetien complementar majories, no? En el cas de la reforma laboral va ser, com tu bé deies, que se'n va despenjar Esquerra Republicana i també Bildu, no? I per això doncs el govern espanyol va haver d'anar a buscar a Ciutadans i al final, doncs, com que va passar tot això amb UPN i aquest cas de transfugisme i que va acabar amb l'expulsió dels diputats del partit i amb una divisió, doncs va ser gràcies a l'error d'Alberto Casero que es va aprovar i que és possible que Yolanda Díaz no fos ara on és si la reforma laboral no hagués sortit. Però aquesta és una legislatura amb menys grups i amb els blocs encara més marcats. Per tant, el marge per prescindir de Bildu, del PNB, d'Esquerra Republicana o de Junts és nul. És a dir, si Pedro Sánchez prescindeix d'algun d'aquests quatre grups, automàticament necessitaria o a Vox o al PP.
Sí, sí. Sí, sí. A veure, 12:54, tenim una petita novetat que hem sabut. Des, el que ens diuen des de la Moncloa, això ara m'ha escrit en Jordi Ramos, el productor del Monarroc 1, això fa un parell de minuts, eh? Diu que tenim ben bé per 15 minuts més.
Corre.
Això la Moncloa, que recordem, però, que són els mateixos que ens han dit que serien puntuals i que fins i tot sortiria una mica abans de les 12. Per tant, digues, Roger.
Sí, no, el que estan és preparant, en aquests moments estan preparant la sala on Pedro Sánchez farà la roda de premsa, perquè no és a la sala de premsa habitual.
Ah, va a una altra sala.
La roda de premsa dels consells de ministres.
Però Pedro Sánchez compareix normalment des d'una altra sala de premsa o compareix des de la mateixa sala de premsa que la resta de ministres?
Doncs ara estan preparant una altra sala de Moncloa. Segons la informació que tinc, seria una sala més gran, com més maca, no sé si més nadalenca.
És aquella sala dels tapissos, no? Ho dic perquè a vegades Pedro Sánchez compareix des de les escales de Moncloa, però aquestes compareixences de final d'any ja ho feia Mariano Rajoy també. Hi ha una sala amb uns tapissos a Moncloa, força més gran, que el president compareix davant d'una sèrie de portes tancades de vidre que es veu al pati de la Moncloa al fons, no?
Tot aquest retard provocarà també a veure què passa, perquè el Partit Popular, que avui ha fet reunió de la seva executiva, té previst també comparèixer Carmen Fúnez ara, d'aquí 4 minuts. No sé si esperaran a que comparegui Pedro Sánchez per poder sortir davant de la premsa
amb una rèplica, no?
A fer la rèplica, exactament, o si mantindran l'horari. Ho hem de veure.
Doncs a veure, fem una cosa, són les 12:56, per tant queden 4 minuts per arribar a la 1 del migdia amb aquesta programació especial que estem fent aquí a RAC1, pendents, esperando a la Moncloa, aquí seguimos esperando. Fem l'última pausa per la publicitat que tenim en aquesta hora i tornem, evidentment. Ara ja que hem començat no pararem, ara fins que no surti Pedro Sánchez d'aquí no marxem, ara de seguida.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio. RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Autocenter Skoda Barcelona vol compartir amb tu. Per unes festes plenes de somnis, Autocenter Skoda Barcelona et desitja bones festes.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
De l'1 al què? Que els pastorets de Mataró són els millors pastorets de Catalunya.
Joan, que aquesta frase és nostra.
Ai, perdoneu, com que els tiets també vau començar els pastorets. Pep, que aquesta veu és meva.
No, és meva. Ets tu que parles com jo.
Va, no us baralleu ara.
Això no és dels pastorets?
Sí, nosaltres els anirem a veure.
I nosaltres? A casa no ens els perdem mai.
Els pastorets de Mataró.
Del 17 de desembre al 21 de gener a la Sala Cabanyes.
T'hi esperem.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Preparats? Llestos? A córrer i a passar-s'ho bé! Vine a la cursa de Cap d'Any de Sabadell, una de les més importants de Catalunya i, sens dubte, la més divertida del món. Amb punts d'animació, música en viu, food tracks i, a més, amb caràcter solidari. Corre, tens temps d'inscriure't a la web capdanyrace.cat fins al 28 de desembre. Amb el patrocini de Hyundai Vallpark Motors.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.